Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com va?
Doncs aquí estem, batallant amb l'al·lèrgia, aquesta primavera fantàstica, que és molt maca. Bueno, primavera no, que encara no... Són demà, no, primavera?
Demà ja? Què dius? Ostres, és veritat.
Sí, 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 demà al vespre, no? Crec que era... Sí. Ahir, crec que vaig llegir ahir a les 22.50... Ahir, no, ahir no. Demà a les 22.58.
Calla, pot ser que... Sí. Canviïn l'hora aquest cap de setmana? Espera, espera. Ok, Google.
No, és el darrer cap de setmana de març.
Què dia canviant l'hora?
És el darrer cap de setmana... El dia 30, Google, sí, que dia canvia l'hora, Google.
El 31 de marzo de 2019 a les 2 de la madrugada i termina el domingo.
El 31 de marzo, sí, és l'altra setmana encara.
Mira que maca aquesta senyora, la senyora Google.
La senyora Google.
Sí, sí. Sí, doncs sí, la matinada del 31 de març, exacte, sí, sí, el darrer cap de setmana de març.
Val, encara
tot i que
ara s'ha tenint
moltes hores.
Sí.
Sí, però tenim moltes hores de sol ja, perquè a quarts de vuit encara clareja.
Sí, sí, sí. Mira, a la secció de tecnologia i oci digital estem parlant del sol i del temps i del...
Del temps, sí, i aquestes coses.
I la primavera.
La vida.
I el pol·len. No, dèiem que aquest any tindrem molt de pol·len i fins i tot gent que fins ara no havia tingut...
Confirmo,
no havia experiència... Gent que fins ara no tenia l'experiència de notar-se els efectes d'aquesta al·lèrgia, doncs que ho tindrà, que els passarà per l'alt nivell de pol·len que hi haurà a l'aire.
Sí, sí, perquè no plou.
Escolta, avui parlem de diverses coses. Deixa'm començar explicant això relacionat amb els atemptats d'aquesta setmana a Nova Zelanda. El vídeo dels atemptats, perquè recordem que el paio aquest que va anar disparant a tothom que es trobava per davant ho va penjar a Facebook i ho va transmetre en directe per Facebook, doncs el vídeo es va intentar pujar de nou 1,5 milions de vegades.
Sí, sí, és no sé, no tinc paraules per descriure aquesta cosa. No sé, podria dir sinistre, podria dir escandalós, podria dir repugnant. No ho sé, la veritat no trobo l'adjectiu perquè realment és realment espantós, no? Bé, sabeu que un Facebook Live és un directe, no?, que permet doncs retransmetre a través de la plataforma de Facebook qualsevol esdeveniment captat amb un dispositiu generalment mòbil, un mòbil, una tablet o el que sigui, no? Doncs bé, quan finalitza aquesta retransmissió, aquest vídeo pots escollir si el guardes en el teu perfil, queda emmagatzemat en el teu perfil, o s'esborra, directament passa a no existir, per entendre'ns, no? Doncs aquest vídeo es va guardar, clar, evidentment la censura de Facebook... En el millor sentit, en aquest cas, els censuradors de Facebook van actuar a temps, és a dir, no va passar com aquella vegada, crec que ara fa un parell d'anys o un any i mig, que una persona va matar una altra i ho va retransmetre directament a través de Facebook, és a dir, un assassinat en tota regla, no? No vull dir que això no fos un assassinat, no, però no es tractava d'un atemptat, es tractava directament una persona que va matar una altra i ho retransmetria a través de Facebook Live. I Facebook va trigar molt en reaccionar, que va ser molt criticat llavors. Aquesta vegada no, aquesta vegada la reacció ha estat correcta, no?, per part de Facebook, però han detectat això que deies, Dani, que el vídeo l'han intentat pujar 1,5 milions de vegades altres persones. Vull dir, després de ser censurat, algunes persones, quan els que van tenir, diguem-ne, l'oportunitat de veure'l en el moment que es feia el directe, van fer una gravació de la pantalla, suposo que després el deurien editar de manera molt rudimentària, ràpida i demés, és a dir, que es van començar a fer milers i milers i milers de còpies d'aquell vídeo, que després es va intentar pujar de nou 1,5 milions de vegades. No sé, crec que alguna cosa ens està passant en aquesta societat, perquè això passi.
I el problema també és que Facebook no sabés o no pogués controlar tots aquests... són només intents de penjar-lo i després no van tenir èxit i el vídeo va desaparèixer. Com va funcionar això?
Facebook el que diu és que això es va donar durant un període de les següents 24 hores que va passar, que es va conèixer l'atemptat. Van ser intents, és a dir, Facebook diu que va eliminar 1,5 còpies d'aquests vídeos. Això és una reacció oficial de la companyia. Facebook ho ha explicat oficialment a través del seu canal de Twitter, a través del seu perfil de Twitter. Home, aquí la veritat és que s'ha de reconèixer que sí que el sistema de control de vídeos de Facebook ha funcionat, i també ens serveix una mica, i que no serveixi de precedent de que jo defensi Facebook o grans companyies com aquestes, però també serveix una mica per prendre consciència del difícil, del complicat que arriba a ser controlar tanta informació, tanta quantitat d'informació en un temps relativament curt. No, relativament curt no, molt curt. Estem parlant de molt poques hores, no? És a dir, que realment se necessiten molts recursos i una tecnologia força avançada com per poder donar el servei. Vull dir que al final és molt fàcil criticar. És que a Facebook se li ha escapat això, és que a Google no sé què, però és que realment no és fàcil.
Crec que ja n'havíem parlat aquí, però tela també amb les persones que s'han d'encarregar de controlar tots aquests vídeos, perquè...
Sí.
I això no és el més fort que es deuen trobar diàriament, i hi ha una seu d'aquesta empresa que li gestiona això a Facebook a Barcelona, a la Torre Agbar. Tela amb aquesta feina, eh?
Sí, sí, ho parlàvem, i no fa gaire, em sembla que fa 15 dies o potser 3 setmanes en parlàvem d'això. I precisament crec que va ser arrel d'un reportatge del Mundo que revelava que les condicions laborals de les persones que es dediquen a censurar, diguem-ho així, perquè sí, és censura, en el fons és una censura, patien realment trastorns psicològics, en alguns casos greus. Les condicions laborals eren... Ja no parlem a nivell de sou només, que tampoc eren espectaculars, no recordo exactament les xifres, però eren uns sous normalets.
Sí, ja
tampoc uns sous de 1.000 euros, però tampoc eren sous molt, molt alts. I realment treballaven amb unes condicions que, per exemple, no se'ls permetia accedir amb cap mena de dispositiu, estaven totalment aïllats durant el temps que estaven allà treballant, patien realment un desgast psicològic enorme, i bé, doncs això ho va denunciar un reportatge del Mundo ara fa poc, que si entreu al web del mundo.es/tecnologia, que és on hi ha totes les informacions de tecnologia del Mundo i reportatges d'aquest tipus, doncs el trobareu no massa gaire avall. Vull dir que és relativament nou.
Més novetats. Mozilla presenta un sistema similar al WeTransfer o al Dropbox.
Sí. Vinga, va, posem-nos positius, perquè de tant en tant també tenim coses bones per explicar, no?
Sí.
Són catàstrofes, són censures i són coses que funcionen malament. Home, en aquest cas, mira, la Fundació Mozilla, que és l'encarregada del projecte Firefox, del navegador que fins fa relativament poc temps, fins fa un parell d'anys o tres, era el més utilitzat del món, ara Google Chrome ja li ha passat per davant, doncs ha llançat un nou servei per enviar arxius de gran tamany entre usuaris. Qui no ha fet servir WeTransfer per enviar un munt de fotografies que estan en alta resolució i que no es poden enviar per correu electrònic, o que ja no anem, de fet ja ningú va amb pendrives amunt i avall, o molt poques persones anem amb pendrives amunt i avall, a no ser que sigui estrictament necessari, no? Doncs qui no ha fet servir això? WeTransfer o Dropbox, perquè la veritat és que s'ha de dir que Dropbox, davant de Google Drive, s'ha convertit en... ha sigut més popular a l'hora de compartir arxius. T'envio un enllaç de Dropbox i te'l pots descarregar, no? És una mica això. Doncs bé, Mozilla ha presentat un servei en aquesta línia, més o menys. Es pot accedir directament, si fem en el navegador, https://2.// o directament sense l'HTTPS, send d'enviar, S-E-N de Dinamarca, .firefox.com, i entrarem directament a una interfície molt, molt clara, molt fàcil, que l'única cosa que ens demana és exactament el que ens demana WeTransfer: adjuntar l'arxiu, posar l'adreça de correu electrònic, un missatge i enviar-lo. Quina diferència hi ha, per exemple, en WeTransfer? Els seus creadors, Mozilla, el defensen des del punt de vista de la seguretat. Diuen que tota la informació està en tot moment encriptada amb una sola clau que se genera des del moment en què el teu ordinador fa l'enviament fins al destinatari. És a dir, que no s'encripta i desencripta pel camí, amb la qual cosa seria, bé, una mica més vulnerable. És viatge encriptada sempre amb la mateixa clau, de punt a punt. I per altra banda, també existeix la possibilitat que el que envia pugui establir una contrasenya d'accés per al receptor. És a dir, jo t'envio a tu, Dani, una sèrie de fotografies o d'arxius d'àudio o el que sigui, i jo puc establir una contrasenya que jo a tu després et puc dir per una altra via, per WhatsApp, per de veu o el que sigui. Escolta, llavors ja m'asseguro que encara que evidentment la teva adreça de correu en principi només l'has de veure tu, doncs si algú tingués accés a la teva adreça de correu i pogués tenir l'enllaç per poder descarregar això, a més necessitaria la contrasenya per poder-ho fer. És un punt de seguretat extra que inclou aquest servei. Mm-hmm. Em sembla interessant, eh? Si més no.
Sí, l'haurem de provar.
Doncs vinga, va, el provarem per la setmana vinent.
Molt bé. I Spotify, que denuncia Apple per atemptar contra la lliure competència.
Doncs sí, tenim molt poc temps per comentar això, però sí. Si vols ho podem desenvolupar més la propera setmana. Spotify, que ja s'ha convertit en líder mundial de fa temps en la música en streaming, doncs ha denunciat això a Apple pel seu servei precisament de l'iTunes, de l'iTunes, no? El servei de streaming d'Apple, perquè obliga els usuaris d'iPhone a tenir instal·lada l'aplicació de música. Per tant, diguem-ne que els usuaris d'iPhone no poden escollir d'entrada si volen un altre servei. Això me recorda molt...
Apple Music o Spotify, no?
Exacte. Després ja es poden instal·lar Spotify, eh? Vull dir, no és que no es pugui instal·lar Spotify amb un iPhone, no. Però cada entrada tens per defecte aquesta aplicació. Em recorda molt també la denúncia que va tenir Microsoft amb els ordinadors que portaven Windows, que per defecte sempre portaven l'Internet Explorer instal·lat com a navegador. I que si volies altres navegadors, doncs te'ls havies d'instal·lar manualment. Però d'entrada, si tu compraves un ordinador Windows, t'havies d'empassar l'Internet Explorer. Mm-hmm. Doncs més o menys crec que va per la mateixa línia.
Molt bé, Josep Lluís. Que vagi molt bé la setmana. Fins la setmana, dimarts que ve.
Igualment.
Adéu.
Bona setmana.
Igualment. Adéu.